11:37, continuen a la sintonia de Cugat.cat al 91.5 de la FM i és moment, com cada divendres, de parlar de cinema en companyia de l'Àngel Comas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal? Benvingut tu, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè avui és un desvirgament, quasi, eh?
No. Bueno, ja feia uns quants anys que no parlava de cinema.
Sí, eh, que sí?
A les zones, però ben trobat, eh, aquí. En companyia també d'ella, de l'Eva Garrido.
Hola.
Ella ja és...
L'Eva és...
Ja tinc més experiència.
És joveneta, però veterana, ja, eh?
Sembla que comencem, com sempre, fem el repàs de les pel·lícules, de les estrenes. L'Àngel en comentava un tema del Verdi, no sé si podem alterar una mica l'ordre.
Comencem, voleu parlar?
Sí.
Comencem pel Verdi.
Tu manes.
Sí, sí.
Mana ell, oi?
Aquí no. Manen les dones.
Mana el Joanmi. No. Per aquesta roda de premsa que feia Enric Pérez, el fundador del cinema Verdi, i que en declaracions ha tret aquí al diari Ara, una declaració que va fer és que els Verdi no desapareguin, és cosa de Montoro, és a dir, està a les mans de Montoro.
Parlem de la situació de molts cinemes, en concret dels Verdi, que és un emblema a la ciutat, on podem anar a veure pel·lícules en versió original, amb una programació molt més exclusiva, i que està en aquesta situació que fa dies que seguim.
En aquesta roda de premsa, Enric Pérez anava acompanyat del seu fill i ha responsabilitzat de la crisi dels cinemes l'IVA del 21% i la pirateria, i diu que des que va començar la crisi han perdut 200.000 espectadors.
Molt breument, Àngel, tu hi vas
anar.
Sí,
molt breument. Sí. Jo vaig anar a roda de premsa perquè m'interessava el tema, perquè hi havia hagut una sèrie de rumors de que deia que el Verdi tancava, que posaven un Mercadona o un Caprabo al seu lloc, i es veu que era cert. Es veu que era cert perquè la propietat del Verdi, no del Verdi Park, resulta que estava negociant amb aquestes empreses i altres més, em sembla que l'altra era Esfera també del Corte Inglés,
sí.
Això va dir-ho ell, eh? I vaig anar perquè m'interessava el tema, perquè el Verdi, a part de ser un cinema, és un nucli d'on parteix tot el comerç, de tot l'estil de Gràcia, és parteix tot això d'allà.
Jo com a gracienca que visc en el barri, hem de dir que el Verdi és un punt neuràlgic i el coneix tothom, és com una entitat, és important a Gràcia, tothom els coneix, els Verdi, com tu dius, al voltant del Verdi hi ha restaurants, hi ha comerç, hi ha un supermercat al costat del Verdi, o sigui que si anava a ser un Mercadona, i jo ja no sé què podríem fer, perquè al costat hi ha un altre supermercat d'una altra cadena.
Plegaria l'altre.
Àngel, quina percepció vas tenir?
La percepció és que l'Enric Pérez estava molt emprenyat, per una sèrie de coses, ha estat malalt durant 5 setmanes, i això ha fet que no pogués dirigir personalment el cinema, sinó que ha delegat al seu fill, que jo vaig pensar que no tenia tanta experiència com el pare. I aleshores és cert que el Verdi ha estat en dificultats, i ara en aquest moment, doncs, jo diria que es va aprofitar la propietat del local, perquè el Verdi està llogat, és clar, per fer negociacions per treure més lloguer, el que està passant en molts puestos. Llavors, en aquest moment, està estabilitzat, han perdut espectadors, és cert, però el cinema ha perdut espectadors a tot arreu. Malgrat tot, el Verdi, amb sales de, diguem, art i assaig, que es deia abans, que ara devien ser d'art, és la que fa més recaptació de tota Espanya. Imagineu-se que la importància...
Un públic molt fidel, això sempre ho han defensat.
És un públic molt fidel, que va veure el que faci i tot això. En aquest moment, per resumir-ho, ho estan controlant, estan negociacions per dos operadors, que va dir ell, que vol dir dues empreses de cine, que tinguin la filosofia Verdi, i que aleshores doncs puguin injectar capital. És a dir, que en aquest moment tenim Verdi almenys per bastant, una mica de temps.
Doncs feta aquesta remarca, sí que comencem amb el repàs de les estrenes cinematogràfiques.
Comencem amb Into the Woods, que es podrà veure al Cinesa i a Yelmo.
I wish. ¿Desearíais la anulación de la maldición? i del bosc i traer-me.
Into the Woods és un musical que entremescla arguments de diferents contes dels germans Grimm. Són La Ventafocs, Caputxeta Vermella i Rapunzel, i intentant analitzar les conseqüències dels actes i desitjos dels seus protagonistes. El seu director és Rob Marshall, que ara l'Àngel ens explicarà una mica que t'agrada el director, m'has dit fora de micròfon abans a la redacció.
Sí, la pel·lícula no l'he vist jo, és un conte Disney, per tant és una mena de Disney musical, i la Meryl Streep fent de bruixa, suposo, doncs té inicialment pocs atractius.
Però has dit que semblava més interessant, eh? Del...
Sí, dona, és que ara no va dir-ho. Però el Rob Marshall és un home que a mi m'agrada bastant, perquè és un coreògraf de Broadway i a més és director de musicals. Entre ells té Chicago, que es va fer al Teatre Auditori, es va passar la seva versió teatral, i és un home molt creatiu perquè sap lligar el musical clàssic, el que va triomfar tot el món als anys 40, 50, sí, 50, i sap fer-lo d'una manera molt moderna, incorporant coses modernes. Jo espero molt d'aquesta pel·lícula i espero comentar-la perquè no l'he vist encara.
I nominació número 15 per la Meryl Streep, si no vaig equivocat, per millor actriu de repartiment. Vull dir que ja n'acumula, sí, em sembla que és la número 15 o número 16, dels Òscar.
Vols dir que la Mary la té i aquí ha tingut 15 nominacions?
Em sembla que ja en suma 15 nominacions.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
I n'ha guanyat alguna vegada, em sembla.
Sí, n'ha guanyat, pot ser que és la que més hagi... No, ara superava el Jack Nicholson en nominacions... I ara no en sortia l'altre, no? Quina ràbia.
Es sembla que s'ha ampliat les targetes de visita, perquè abans posava nominada i no li cava ni el número de nominacions.
I ara porta una cordiola, pobra.
Ara que, perquè això es posa la targeta de visita, una nominació.
Sí, sí.
A mi si m'ha nominació de l'Òscar...
Les deuen canviar, suposo, no? Les deuen actualitzar cada...
Home, ja ho fan les pel·lícules quan estan nominades a premis o són guardonades, que ho posen al cartell, no?
Sí.
Doncs la Meryl Streep...
A la targeta de visita, té que ser.
I tant que sí.
Si veig alguna vegada la Meryl Streep per Sant Cugat, li preguntaré, eh?
I les crítiques també són força bones, diuen que doncs la pel·lícula és un entreteniment meravellós i doncs que és digne de veure.
Molt bé, la comentarem si hi ha ocasió.
Doncs anem a la següent estrena, que serà Es podrà veure a Yelmo, i és No llores, vuela.
Sorry, ma'am, but I was told you and your kid's fine, but the hawk, no way. Man couldn't have been any clearer.
The man could have the guts to say it to my face.
I could!
No llores, vuela és una pel·lícula dirigida per una dona, la peruana Claudia Llosa, i explica doncs els fets d'un accident que marca i distància a una mare i a un fill, i ella arriba a ser una famosa artista i ell un peculiar cetrero, que no sé en català com seria cetrero.
Bé, no sé.
Que viu marcat per una doble absència. Una jove periodista propicia una trobada entre tots dos que els porta a plantejar-se la possibilitat d'entendre el sentit de la vida i de l'art, malgrat les incerteses.
Bé, la Claudia Llosa és una dona molt interessant, que és veïna de l'Eva, està viu al costat del Verdi, peruana, catalana d'adopció, físicament molt atractiva, podia ser actriu, és una dona espectacular físicament, sobretot quan va ben arriada, com a la presentació de les seves pel·lícules, i que aquesta és la seva tercera pel·lícula. És una dona que fa pel·lícules insòlites, gairebé de cinema d'autor, aquí n'hem passat alguna. Made in USA... Mm-hmm. Després, La teta assustada, que això d'una teta assustada, que està bé el títol, eh? I aquesta última, que ja consagrada per diferents premis a festivals, doncs té una actriu de Hollywood, Jennifer Connelly, que és... Aleshores, la pel·lícula aquesta tampoc l'he vist, ho sento, però promet bastant.
Les crítiques no són massa...
No són...
positives.
Bueno, però sempre ha tingut crítiques... Perquè és una dona molt difícil, fa un cine molt difícil. Barreja simbolismes amb folklore del seu país, aquí no sé el que ha fet, no? Però, i llavors és molt difícil, perquè és fa pel·lícules molt, molt hermètiques, però penseu que el seu, no el seu país, sinó la seva regió, a vegades hi ha uns cineastes que fan pel·lícules molt hermètiques, que t'has d'entendre la cultura, la civilització d'aquell país. I a ell li passa això.
Deia el Joan Mí de les crítiques, al Variety diuen que tot encaixa de manera bastant enginyosa, encara que és clar que en l'orquestració de la seva innecessàriament complicada narrativa no lineal, llosa, confon, confusió amb suspens.
Sí.
Aquesta crítica
en parlarem.
Ha quedat així una mica. Hi ha una petita entrevista que m'he pogut llegir abans d'entrar, doncs d'ella que, mira, li feia una entrevista que parlaven sobre la pel·lícula. Si la voleu recuperar, està al web de l'ACN. Anem amb la següent estrena, que us sembla l'última d'aquesta cap de setmana, que es podrà veure a Yelmo, La conspiración del silencio.
El mayor crimen contra la humanidad caerá en el olvido. ¿A qué se refiere?
Que un fiscal alemán no sepa lo que pasó en Auschwitz es deplorable.
Todo es propaganda. Los vencedores inventan historias.
¿Podemos demostrar algo? ¿Tenemos alguna víctima?
10 millones de nazis. Esos idiotas lo anotaban todo.
Fiscal General Bauer, estas son las listas de los comandantes en Auschwitz.
Una pel·lícula dirigida per Giulio Ricciarelli i parla, doncs, de les importants institucions alemanyes i alguns membres del govern que estan involucrats en una conspiració, la finalitat de la qual és encobrir els crims dels nazis durant la Segona Guerra Mundial, de 39 al 45, aquesta guerra.
És una pel·lícula molt interessant, una pel·lícula política. La volia posar al cine d'autor i mira, me l'han pres. No la posaré, evidentment, perquè tindrà més difusió, segurament, el millor. Doncs molt interessant perquè investigar qui era nazi o quin era nazi durant el nazisme i quina implicació van tenir amb els camps d'extermini s'ha fet molt poques vegades. Els alemanys, com molts altres governs, el nostre, l'espanyol també, no investiguen massa el seu passat vergonyós, per dir-ho d'alguna manera. I aquesta pel·lícula ho fa. És a dir, veu que La conspiració de silenci és un títol bastant adequat. Hi ha un silenci darrere un fiscal que vol investigar què va passar i qui va estar implicat amb aquestes atrocitats. I la pel·lícula es manté molt bé, no, és rigorosa, no fa concessions al cinema d'acció que acostumen a ser, sinó que es manté molt bé. És una pel·lícula d'aquelles que investiga i demostra que, evidentment, encara ara hi ha un silenci sobre el que va fer certs personatges públics o no públics. I que hi ha molta gent implicada que encara no ha sortit a la llum.
És a dir, que tu diries que no és la típica tòpica pel·lícula sobre la Segona Guerra Mundial, sinó que va més enllà i tracta un tema
poc... Perquè es va silenciar, no?, durant 20 anys,
sí.
Per exemple, el tema del camp de concentració.
És a dir, que seria una pel·lícula no sobre la Guerra Mundial, sobre el que van fer a la Guerra Mundial. La Guerra Mundial no surt, evidentment.
És a dir, no hi ha batalla.
No, que
no
va.
No hi ha trets, no hi ha tants.
No, passa l'època, diguem, posterior, als 50 i tants, i aleshores, doncs, el que explica és això, no? Què van fer a la guerra molta gent? És que a mi m'agradaria que el cine espanyol fes pel·lícules d'aquestes crítiques, o el cine català, no? Perquè fixeu-vos que el cinema espanyol, i també el cinema català però menys encara, no fa pel·lícules crítiques sobre la situació durant l'època del franquisme. Què van fer molts espanyols durant el franquisme? Què van fer quan feien aquelles atrocitats? Ho sabien? No ho sabien? I aquí a Catalunya què va passar? Per què van col·laborar o no van col·laborar amb el franquisme i amb les atrocitats que feien? A mi m'agradaria que fessin pel·lícules d'aquestes. N'hi ha molt poques, eh? I quan surt un documental...
Queda més pel gènere documental, anava a dir.
No, però ara quan surt un documental com aquest que hem vist ara a TV3, la ciutat morta, imagina't el rebombori s'ha armat.
Àngel, anem a la crítica de la setmana, que sí, la setmana passada ja ens deies que seria Whiplash.
¿Está bien este sitio?
Me gusta mucho la música que ponen. Bob Ellis a la batería. Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país.
La clave es relajarse. No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete.
5, 6, ¿sí?
Quiero ser grande.
Y no lo eres.
¡Tenemos a Buddy Rich!
Hay un problemilla, te adelantas. Vamos allá.
5, 6, ¿sí?
¿Te adelantas o te retrasas?
No lo sé.
Si saboteas deliberadamente mi orquesta, te destripo como a un cerdo. ¿Será posible? ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita?
¡Eres un blandengue de mierda! Y estás llorando y babeando encima de mi batería como si fueras una nenaza de 9 años.
D'acord, doncs amb aquesta frase ens quedem així. I recordem que Whiplash, doncs, era la història de l'Andrew, un jove baterista de jazz que està estudiant al Conservatori de Música. El Conservatori suposo que deu ser una institució força encursetada en el que seria la música clàssica i el que seria, no, la música... No?
No,
equivoco, Àngel, doncs callo.
No està encursetada.
I ja
no.
Està.
No. No, no, bé, la pel·lícula que explica, més que la història, explica l'enfrontament entre dos personalitats fortes. Un professor que vol treure el màxim dels seus alumnes, encara que sigui amb sang, suor i llàgrimes, i un alumne que no es deixa vèncer per aquesta duresa del professor i que vol triomfar com a bateria de jazz. I és la pel·lícula, és l'enfrontament aquest. Això està contrapuntejat per dues peces musical, el Whiplash, que és una peça obligatòria per aprendre el jazz pels bateries, i a més diríem que també s'interpreta s'interpretava en els concerts de jazz clàssic, i després una peça que suposo que heu sentit, que és el Caravan que va popularitzar el Duke Ellington, que té un sol de jazz, si es vol, de bateria, que és espectacular. Aleshores, amb aquesta pel·lícula, un noi que va néixer el 1985, per tant la pel·lícula tindria 28 anys quan es va fer, va fer primer un curt metratge que sobre el mateix. I llavors no tenia diners, i què va fer? Va trobar els diners, i llavors al trobar els diners va fer el llargmetratge. I és espectacular, de veritat. Sí. És la gran sorpresa d'aquest any. Jo penso que...
Sí, que el trailer fa justícia, perquè està molt ben fet. El vaig veure quan vaig anar a veure Birdman, i em vaig quedar molt amb les ganes.
Jo te la recomano perquè no perquè t'agradi la música de jazz, sinó per la qüestió humana dels dos personatges. El noi jove és un noi que es diu, no ho conec jo, Miles Teller, que jo per sempre l'havia vist de secundari, i el gran, podríem dir el profe, és un que es diu J.K. Simons, és un dels protagonistes de Llei i Ordre.
Sí.
Però aquí no fa de Llei i Ordre, sinó que fa d'aquest mestre dur. És una pel·lícula de veritat, molt, per mi molt important. Crec que estem una nominació a l'Òscar a la millor pel·lícula, la millor guió. Sí. Té 5, oi, si no m'equivoco? Això no és que vulgui dir res, però bueno.
Té 5 nominacions, incloent a la millor pel·lícula, 5.
Digue-les.
Només tinc aquí apuntat que té 5 nominacions. Ho tinc apuntat, però no tinc quines, però... entre les quals hi ha la de millor pel·lícula.
Malgrat que tingui nominacions, no, la pel·lícula és bona. És un moment, no. Em refereixo que... Aquest director, és que vosaltres penseu, un noi 28 anys que resulta que fa cine des de fa 4 o 5 anys, té una pel·lícula que es diu L'Último Exorcismo, que no té res que veure, i la seva primera pel·lícula, Guy en Madeleine, és la segona pel·lícula, que no s'ha estrenat a Espanya, i fa una pel·lícula com aquesta. És que jo em quedo parat, perquè no té experiència. I després l'actor. L'actor resulta que havia estudiat bateria i toca ell mateix. I ja veureu, és que és espectacular la manera com toca la bateria. Jo, de veritat, jo que veig moltes pel·lícules, aquesta m'ha sorprès, però molt. I crec que és la gran sorpresa. No sé si guanyarà l'Oscar o no, això ja no ho sé,
Es perfila, és que al final les nominacions als Oscars se les endulla bàsicament repartits entre Birdman i Boyhood, que també ha estat una de les pel·lícules experimentals que han sorprès, i amb opinions per tot, com sempre. Però Whiplash també deien que potser havia quedat curta, perquè diuen, des del punt de vista de guió, d'interpretació, que és...
Sí, jo penso que els Oscars d'aquest any, curiosament, jo no sé per què passa això, no, m'agradaria entrar amb els Oscars i preguntar qui ha votat i qui no ha votat, però aquest any hi ha com un predomini del cinema, diguem, independent, del cinema que no és comercial.
Jo crec que des de l'any passat ja ho veiem també? Això, entre... com es diu? És que em surt Dakota i no... Nebraska. Amb Nebraska, Byers Dallas Club, totes aquestes, jo crec que...
Sí. Vull fer una correcció, no volia dir Boyhood, que també té força nominacions, sinó amb el Gran Hotel Budapest, i Berman són les dues
insòlita,
que estaven
sempre ells també, ja. Però jo crec que això des de l'any passat, amb Her, també, sí. Her. Jo
Her,
que es veu des de la... Des de l'any passat, que hi ha el cinema independent, entra entra aquesta carrera?
Sempre ha caigut alguna pel·lícula independent, però la tendència aquesta que dius tu, que estàs en el cert, i realment doncs, és important això perquè significa que d'alguna manera els membres de l'acadèmia, que són conservadors sempre, no?, estan doncs, apostant per un cinema nou que per renovar el que existeix actualment.
Home, són conservadors, però també entenc que es van regenerar. És a dir, que la vida passa,
sí.
I deuen haver baixes també, no?, el jurat dels Òscar.
No, però a mi m'agradaria si algú un dia en desvetllés de quina manera es vota.
Sí, perquè... avui la polèmica d'aquest any és sobre el tema racial, perquè sí. Pràcticament la comunitat afroamericana i d'ètnies més petites havia passat desapercebuda aquesta.
L'any passat no, l'any passat estava.
És veritat, d'actors, que no hi havia cap actor afroamericà. I també deien així, com en brometa, d'així, que guanyaria Boyhood, perquè Obama havia dit que li havia agradat molt. De la mateixa manera que deien que si 12 anys d'esclavitud va guanyar perquè el lobby afroamericà doncs havia això, pressionat.
Segur,
tant
no.
Tant pot ser.
No,
que
això funciona així, No.
L'Àngel està segur, eh? Pensava sí? Que anava a dir no. Yes.
No, però aquí l'important de tot és que guanyi qui guanyi, la pel·lícula sigui digna, que sigui bona. És igual que guanyi una altra, perquè les pel·lícules no es poden comparar. Com podem comparar les pel·lícules que... Llavors, l'important és que la pel·lícula estigui bé, que sigui digna, que sigui important, que sigui important pel cinema americà. I si la tendència aquesta porta que guanyi una pel·lícula de cinema independent, a mi em sembla perfecta, encara que no estigui d'acord.
Whiplash, ja saben que la poden anar a veure si volen anar a les dues, em sembla, sales de Sant Cugat, no, només
el Cinesa només.
El Cinesa només.
Doncs, i amb versió original, perquè,
original,
perquè la pel·lícula té molt que veure, és molt important la versió original, com totes, però aquesta encara més.
Doncs ho deixem així, aquí en Bon Cinema. Recordin que el Sant Cugat a Fons continuarà tot seguit i nosaltres tornem la setmana que ve, ja suposo, amb l'Alba, Àngel, per fer més cinema.
Bueno, ben tornat i celebro que hagis rebobinat els temps passats.
Doncs un plaer. Fins ara. Ara de seguida tornem les notícies i continuem amb el Sant Cugat a Fons amb més continguts.